nit. Gràcies, senyors. Fins una altra. Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
Adéu.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Entre les obres de Llull podem esmentar Arbre de filosofia d'amor o el Llibre de les bèsties, part del Fèlix, que critica els costums humans a través d'una faula. El Llibre dels mil proverbis i la resta del Fèlix, Fèlix o el Llibre de les meravelles, Fèlix, que representa el ser humà, viatja per tot el món per admirar la creació divina, naturalment Blanquerna i Ars Magna, gran art, que ensenya un llenguatge formal basat en la combinatòria per a poder parlar de tot allò rellevant en filosofia, tot superant la barrera de les llengües. I Ars Brevis, ara breu, és una versió abreujada de l'Ars Magna. El Llibre del Gentil, 1274-1276, és una obra apologètica de la qual vol demostrar l'eficàcia del mètode de Ramon Llull en una discussió sobre la veritat o la falsedat de les tres religions del llibre, judaïsme, cristianisme i islam. En aquesta obra, un gentil, és a dir, un pagà, es troben tres savis, un jueu, un cristià i un musulmà. I els representants de les tres religions l'il·lustren molt sobre l'existència d'un únic Déu, sobre la creació i sobre la resurrecció. I cadascú presenta la seva religió perquè el gentil i el lector l'escollin si és, els sembla que és la veritable. El llibre no indica quina religió tria el gentil ni quina és, segons Llull, la veritable.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Vota por el partido que ha creado 1 millón de empleos en 2 años y que creará 2 millones más antes de 2020. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio. Vota por un partido que siempre ha subido las pensiones y que va a seguir subiéndolas siempre. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres a aquesta hora, la veu dels animals i de la natura. Iniciem el programa amb un recull de les notícies més importants de la setmana i, tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, connectarem amb París. La membre d'Ecologistes en Acció, Anna Pérez, ens explicarà l'última hora de la cimera sobre el clima que s'està desenvolupant a la capital francesa. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. A continuació, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tancarem programa parlant de la sobreexplotació marina al Sabies Què. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Alerta marina Sud-amèrica. Les costes de la Patagònia xilena han estat la tomba de més de 330 balenes sei, convertint-se en un dels varaments de cetacis més greus que han succeït. Els cossos de les balenes van ser localitzats al sobrevolar la zona, un indret de difícil accés, i per tant no es descarta que el nombre pugui ser més elevat. S'estan estudiant les possibles causes de la massiva mort d'aquestes balenes. Hi ha la hipòtesi que la marea roja fos produïda per l'augment d'un tipus de microalgues d'efectes tòxics i que donen aquest pigment a l'aigua. Tampoc es descarta que l'origen hagi estat algun tipus de virus. SeaWorld de San Diego deixarà de fer espectacles amb orques. El parc d'atraccions de fauna marina SeaWorld de San Diego, als Estats Units, un dels més grans del món, ha decidit treure del seu espectacle les actuacions de les orques l'any 2017. Finalment, SeaWorld ha cedit davant de la pressió de les crítiques d'organitzacions animalistes que lluiten per la defensa d'aquests grans cetacis. El recinte, on ara es troben les 12 orques, es convertirà en una instal·lació didàctica i educativa que haurà de garantir unes estrictes condicions de qualitat de la vida per a aquests animals. També es prohibirà la seva reproducció en captivitat. Recordem que aquest parc va acollir a l'orca Ulisses del Zoo de Barcelona. La població d'Aldai a València rebutja les festes amb bous. A la pregunta, esteu a favor o en contra de que es realitzin activitats taurines durant les festes patronals d'Aldai? Els ciutadans d'aquest municipi de València van decidir democràticament, amb un alt nombre de participació, que no les volen. Aquesta consulta ha estat resultat de la promesa electoral del seu alcalde davant la pressió que hi havia a la població. Ens congratulem, doncs, del resultat, per sobre de tot, de la forma que s'ha dut a terme. Solidaritat entre els grups de ximpanzés. Solidaritat, amor i compassió són adjectius que també pertanyen al món dels ximpanzés. Aquesta afirmació ha estat publicada a la revista Primates per l'estudi que van fer tres investigadors japonesos a un grup de ximpanzés que vivien en llibertat al Parc Nacional de les Muntanyes de Maalea, Tanzània. L'estudi documenta les atencions que rebia per part de la mare i la seva germana gran, una cria que mostrava greus discapacitats físiques i una alteració congènita similar al síndrome de Down. Els experts assenyalen que les atencions dels seus familiars expliquen com una cria amb aquest tipus de problemes pugui arribar als 2 anys de vida i a sobreviure en el medi natural.
Galeria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura.
Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Quins índexs de contaminació atmosfèrica presenta Catalunya? Ens trobem actualment en una situació preocupant?
Sí, és preocupant perquè en Catalunya en general, sobretot a les àrees metropolitanes de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona, i a les grans ciutats, és més preocupant encara. Hi ha ciutats com l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona que no compleixen la normativa europea i per això ens sanciona Europa, perquè no som capaços de complir la normativa europea per òxids de nitrogen i partícules en suspensió. Els nivells són molt preocupants quan portem 3 o 4 dies d'inversió tèrmica, que no hi ha aireació, i es van acumulant i llavors poden haver-hi morts directes de gent delicada ja que es mori per aquella causa. No? Però són preocupants pels efectes crònics, perquè encara que no hi hagi inversió tèrmica, passem els índexs recomanats per la Unió Europea d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió, els passem a les mitjanes anuals. I això es va acumulant en la gent i va produint malalties que no els hi provoca directament la mort, però sí pues, provoquen càncers, provoquen insuficiències respiratòries, provoquen enfisema, bronquitis, atacs d'al·lèrgia, càncers a tot l'organisme, estan influenciats per la contaminació atmosfèrica, a més per la genètica. No?
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Ja ha arribat, ja el tenim aquí. Fidels com som amb les seccions solidàries, per tercera temporada us presentem el disc de la Marató. Escolteu, Sense tu tot canvia, el Daniel Carbonell, amb la seva banda multicultural, la Macaco, reinterpreta aquesta cançó del Xisa. I qualsevol nit pot sortir el sol, que la canta amb tercet comandat per la Judith Nederman. Avui reconeixereu de seguida que es tracta del Killing Me Softly.
Descobrir el meu altar Passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la i la lluna ja fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí Blancaneus amb Pulgarcito i els tres porquets, el gos Milú i en Tintín, Capità Haddock també, Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hey! Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i en Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Mortadelo i Filemo, els Reis d'Orient, Bola de Drac, Fini, Jake i Caputxeta, Pepa, Maca, Goranga i en Batman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Berbam, berbam, vine. Berbam, 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 vine amb mi. Berbam, berbam, vine. Berbam, 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 vine amb mi. Bona nit, senyor King Kong, Popeye, senyor Asterix, Doraemon i Mafalda, l'home del sac i Patufet, senyor Charlotte, senyor Belí, Macaco, vam a Wall-E, agafadets del bracet, Pinocho, que va en globus, Maco, qui l'Ulisses, Tom i Jerry en patinet. Passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tant s'ha.
és tu. Hey! També pots venir, tu si vols, t'esperem, hi ha lloc per tots. El temps no condé ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Des del dia 30 de novembre té lloc a París la darrera cimera sobre el canvi climàtic. 23 anys de discussions, avenços, retrocessos i manca d'acords han estat fins ara el balanç de les darreres cimeres que van començar a Brasil l'any 1992 per intentar frenar, mitjançant un acord global, les greus ferides atmosfèriques i mediambientals que en menys d'un segle de temps les activitats humanes i industrials han estat capaces de provocar de forma progressiva i accelerada, intoxicant l'atmosfera i trencant l'equilibri del nostre planeta. L'any 1997 es va donar a conèixer els resultats del primer informe oficial intergovernamental envers l'escalfament del clima, en el que es va assenyalar un augment de la temperatura de 0,3 graus per cada dècada en el cas de continuar mantenint els mateixos nivells d'emissió de gasos causants de l'efecte hivernacle. El protocol signat a Kyoto l'any 1997, que tenia com a objectiu reduir les emissions de 6 dels gasos contaminants que produeixen l'escalfament global i l'efecte hivernacle, van entrar en vigor a partir de l'any 2005, cosa que significava una primera moratòria de 8 anys. 4 anys més tard, al novembre del 2009, van ser 187 estats els que el van ratificar, però els Estats Units i la Xina es van retirar malgrat ser dos dels països més contaminants. La reacció d'un clima alterat i ferit, que no entén de dubtes, reunions i interessos econòmics ni dilacions dels respectius governs, és evident i contundent. Els pronòstics s'estan complint de forma accelerada, obeint a l'elemental principi d'acció-reacció. El desgel dels casquets polars, l'augment de més de 8 centímetres del nivell del mar, les sequeres i les inundacions, l'acidificació dels oceans, els desequilibris de les estacions, les aus alterant els seus processos migratoris i reproductius, així com l'agricultura, espècies i hàbitats en perill de desaparèixer i molts més, són canvis dramàtics amb resultats tràgics. Algunes de les conseqüències resultants del canvi climàtic ja són irreversibles, però encara que les ferides no es puguin tancar, resta la possibilitat d'impedir que es continuïn fent més grans. Es pronostica que aquesta darrera cimera de París és l'última oportunitat.
Una altra economia i més ecologia. El clima no està en venda. Aquestes eren unes de les consignes dels manifestants. Els components d'aquest programa, La veu dels animals i la natura, estàvem a la mani del prop passat diumenge 29 de novembre, que va recórrer des de l'avinguda de la Catedral de Barcelona fins al Parlament de Catalunya. Aleatòriament, volien copsar l'opinió d'alguns dels presents de com es preveuen els resultats d'aquesta cimera de París, que es va inaugurar precisament el dia següent dilluns. Escolteu el que van dir.
Per a Ràdio Estel, programa La veu dels animals i la natura. Com preveu la cimera de París?
Doncs no ho sabem. És una... Per això estem aquí, per fer pressió i perquè els polítics es posin d'acord una vegada que la situació ja és insostenible i té que ser... les emissions tenen que... El 2050 tenen que ser zero ja d'una vegada, la renovació del protocol de Kyoto. I això no és broma ni tenim una altra oportunitat, va de debò.
Doncs gràcies.
Me preveu els resultats de la cimera de París.
Bueno, jo no espero gaire. Com a aquestes cimeres, això depèn de tota la mobilització que hi ha darrere, però la veritat és que no tinc gaire esperança com han anat altres, no? I, bueno, no hem d'esperar massa, però s'ha de pressionar i s'ha d'estar.
Moltes gràcies. Com preveus els resultats d'aquesta cimera de París?
Prevec que com a molt es puguin prendre alguna mesura que endarrereixi una mica el problema però que no el resolgui, perquè crec que el problema és sistèmic, clarament, i si no es fan canvis estructurals profuns, doncs no hi veig futur.
Gràcies.
Avui al programa tenim amb nosaltres la membre d'Ecologistes en Acció Catalunya, l'Anna Pérez. Hola, Anna.
Hola.
Que ens explicarà de primera mà quines són les últimes informacions que transcendeixen d'aquesta cimera sobre el clima a París. Jo estic aquí amb la Carme i el Manel, a Ràdio Estel, i perquè la gent que ens escolta sàpiga què està passant, també he explicat tot des d'un punt conservacionista de defensa de la natura, Anna, a hores d'ara, quin és el clima que respira a París?
Bueno, avui és un dia bastant important i una mica nerviós tot plegat. El tema és que la primera setmana, que és la que ara s'acaba, és una negociació més tècnica, i la setmana que ve comença la més política. Llavors, al final d'aquesta setmana, que és avui i una mica de demà, s'ha de tancar el text més tècnic que es passarà als ministres. I clar, com aquestes coses van molt lentes, encara queden molts serrells per tancar, no? I de les coses més importants, com qui comença a reduir emissions amb quanta intensitat i quan... No està gens tancat. Llavors, doncs, hi ha moltes sessions, tothom va corrent amunt i avall, és un moment una mica de caos ara mateix.
Per tant, durant aquesta setmana s'han parlat moltes coses, però a hores d'ara no hi ha res tancat, tot està a l'aire.
Sí que hi ha alguns dels temes que estan avançant, però com allò, el més important, com per exemple seria el finançament, no? com els països desenvolupats donen diners als països en desenvolupament perquè redueixin les seves emissions i s'adaptin a les conseqüències del canvi climàtic, tot això encara està sobre la taula, diguéssim, queda molt.
Hola, Anna. Escolta'm, a veure, tu que estàs molt a prop, a mesura que avança la cimera, es va detectant quins són els països que es mostren més predisposats a avançar cap a aquest acord?
Sí, està clar. Vull dir, ara mateix qui està bloquejant més les coses... És Índia, amb diferència, i els països del Golf, diguéssim, Aràbia Saudí i companyia, no? Sobretot aquesta setmana i avui en concret hi ha hagut molta discussió sobre quin ha de ser l'objectiu de reducció, si hem d'arribar a un escalfament global de 2 graus o de 1,5, llavors està clar que les illes petites, com les illes del Carib i així, demanen que sigui de 1,5, perquè l'impacte que tindrien l'augment del nivell del mar per a aquestes illes seria molt més baix, no estarien tan afectades, i aquí ahir va haver una discussió increïble, i estaven a Índia i a Aràbia Saudí allà, bueno, a tope.
Tu creus que, en aquest cas, a veure, jo crec que hi ha una gran diferència entre el que pot ser el problema d'Aràbia Saudita o de la Índia, no?, com a país emergent. Aràbia Saudita és un país, en principi, molt contaminant. Llavors, no crec que el seu problema sigui perquè aquí s'estan demanant diners als països emergents perquè se'ls compensi a canvi de no contaminar. Vam sentir l'altre dia una cosa que, la veritat, suposo que és així, tal qual la vam sentir, que la Índia demanava que els països del primer món deixessin de contaminar i, a canvi, ells contaminarien el forat, el buit que es quedava. De tot això, tu creus que el problema serà econòmic si no s'avança o seran altres interessos, com podria ser el petroli, per exemple?
Home, jo crec que hi ha una mica de tot, eh? Està clar que si vols que la temperatura no passi d'aquest 1,5 que ara comentava, la reducció ha de ser molt més dràstica i, per tant, la Índia, que té una responsabilitat molt més gran de reducció d'emissions, hauria de començar molt ràpid, hauria de començar molt aviat a reduir emissions. I ells el que volen fer, i el que s'està acordant, és que tinguin un marge, puguin seguir emetent durant un temps més, o sigui, incrementant les seves emissions i que després baixin. A casa de Bessel Dí, està clar que és directament relacionat amb l'economia, no? De fet, quan ells han fet contribucions a dir què farem nosaltres contra el canvi climàtic, ha sigut sempre dir, intentarem diversificar la nostra economia.
Com s'entén això de diversificar l'economia? A Aràbia Saudí, quina és el seu principal fons d'economia, fons econòmic?
Ara mateix són els combustibles fòssils, llavors no sé com ho diversificaran.
Suposo que això serà un hàndicap a l'hora d'avançar, no?
Sí, sobretot per temes així, no? Per temes de qui em paga perquè jo faci això, per temes de qui comença a reduir abans, no? L'argument que tenen els països del sud és que és el nord, perquè portem molts més anys contaminant, qui hauria de començar a reduir primer i amb molta més ambició i molt més ràpid.
Però es planteja amb aquesta cimera, o sigui, estem parlant de la substitució per energies alternatives, però aquests països emergents, per exemple, no pensen, no veuen cap possibilitat per reforçar la seva economia a través d'aquestes energies que poden generar també riquesa?
I tant, sí, sí, i de fet crec que ho estan fent millor que nosaltres.
Ho estan fent? Quins països,
sí,
per exemple?
Hi havia una entrevista l'altre dia al director de Greenpeace, en el diari The Guardian, que ell deia, diu, ens estan deixant en evidència. La inversió que està fent, per exemple, a Xina en energies renovables és increïble. No té res a veure comparada amb el que està fent la resta dels països desenvolupats, diguéssim. No és que estiguin plegats de braços sense fer res, és que Índia, per exemple, va anunciar el primer dia d'aquí de les negociacions de París que feia una aliança solar i que començaria a desenvolupar les energies solars, que ja ho està fent moltíssim, doncs encara més. I un anunci que va fer amb Ban Ki-moon i amb diverses personalitats així grans. Jo crec que no s'han de pintar només com els dolents de la pel·lícula, sinó que s'ha d'entendre que el que demanen, hi ha una part de raó, no? Nosaltres sí. Hem contaminat molt més i, per tant, hem de començar a fer-ho primer. I aquí està el problema.
Hola, Anna.
Hola.
Benvinguda, i gràcies per aquest tan interessant contacte directe, que a més estem molt orgullosos aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, poder estar així en directe amb els nostres també oïdors. Escolta, hi ha una cosa que la veritat jo estic preocupat. Sembla ser que el redactat final es pretén que sigui acceptat en consens. Això ho trobo francament difícil, veritat?
Bé, és la manera de funcionar de la Convenció de Nacions Unides pel Canvi Climàtic. El problema és que quan es va crear aquesta convenció, que això va ser el 92, crec, l'apartat que decidia com es votaria, com es decidiria això, si seria per majoria simple o absoluta o el que sigui, no es va arribar a acordar mai. I, per tant, si no s'acorda res, es fa tot per consens. És un problema de procediment, diguéssim, però tot qualsevol dels protocols que s'hagin fet, tots els acords que hi ha hagut en les 21 cimeres que portem, totes han estat per consens.
Bé, i aleshores aquest consens és un concepte bastant ampli, veritat?
Sí, sí, i per això el que passa és que els objectius i vol tot el... És poc ambiciós, diguéssim.
Bastant ampli vol dir que pot ser interpretat de moltes vegades, aquest consens, veritat?
Està clar.
Escolta, què tenim? A veure, aquí, a Espanya, parlem d'Espanya, perquè, lògicament, el govern espanyol deu estar representat aquí. I per aquí, que s'ha connectat amb algun dels representants espanyols? Ha defensat bé la posició espanyola enfront d'aquest problema que se'ns està presentant, per un cantó? I per un altre cantó, també hi ha d'haver els conservacionistes, amb els quals, lògicament, Ecologistes amb Acció és una part important. Com ho veus, aquests dos elements? Uns i els altres estan d'acord, estan enfrontats?
Bé, doncs, per començar per Espanya, està entre la Unió Europea negocia com a bloc i, per tant, ningú parla en nom d'Espanya, diguéssim, qui parla és de la Unió Europea.
Qui parla de la Unió Europea? Qui és el portaveu?
Depèn del grup. Si s'es parlen de reducció d'emissions per a uns, depèn de si s'es parlen d'adaptació al canvi climàtic per a uns altres, s'ho distribueixen una mica entre un grup de negociadors tècnics. Mm. Però qui està aquí com a representació espanyola de moment, fins que no arribin els ministres la setmana que ve, és l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, que està allà, que depèn del govern de Madrid, del Departament de Medi Ambient, diguéssim,
sí, sí.
Del Magrama.
Sí, del Magrama, sí.
Sí.
I com t'he preguntat abans, i els nostres, com si diguéssim, els conservacionistes?
Aquí hi ha una mica de tot. Pensa que a nivell internacional hi ha moltíssimes ONGs que tenen coalicions, és a dir, doncs, Ecologistes s'ha representat en diverses coalicions internacionals, però hi ha moltíssimes més aquí, en tots els grans i tots els petits, des de Greenpeace, EBF, etcètera. I el que fan, bàsicament, és pressionar. Tenen molta relació directa amb els negociadors, impulsen...
Esteu fent lobbies.
...que ells volen. Sí, sí, hi ha un punt de lobby i també un punt de comunicació, no? Pues una mica el que estic fent ara, parlar, entendre les negociacions, escriure articles sobre el tema, una mica de tot.
Vale, vale, vale.
Escolta, Anna, i els científics i especialistes del clima estaven dient que, bueno, s'està fent lobby, però es mostren optimistes amb els possibles compromisos i acords de, amb aquesta cimera? Perquè, com no sé si ho has tingut oportunitat, vam estar l'altre dia a la manifestació que es va fer i arreu del món hi he vist enquestes i en general la gent està bastant pessimista sobre si avançarem i si s'arribarà amb un acord, per considerar que és, la reforma és global, que es té que fer, és molt de fons. Què opinen, en aquest cas, en aquests moments, els científics i especialistes, si és que has tingut l'oportunitat de parlar, de canviar opinions amb ells?
Bueno, diguéssim que, com que això és una conferència més aviat política, els científics no tenen gaire veu aquí dins. El que sí que fan és presentar informes de com es pot fer millor, no? I, per exemple, ahir vam presentar el que parlàvem, el de 1,5 graus és molt millor que 2. Però a part d'això, Nacions Unides va treure un informe ara al novembre que com presentava tot el que s'havia fet fins ara i tot el que s'havia dit que es faria, és a dir, cada país ha dit jo reduiré tantes emissions, jo en faré tantes, etc. Tot això, tot el que els països han dit que faran, ho han posat tot junt i han volgut veure cap a on tendim amb aquestes contribucions, no? I diuen que, bueno, que anem reduint, però encara anem cap a un món que serà de més de 2,7 graus. És a dir, tendim cap als 3 graus d'escalfament, que és el doble del que necessitem realment. Llavors, jo diria que la comunitat científica no està gaire optimista i normal.
Bueno, la Terra no esperarà, el planeta no espera, això està claríssim. Vull dir que...
Sí, això està.
Vull dir que tots els països siguin rics, pobres, i les persones també moriran molt riques, però també sucumbiran amb el clima. L'aranxa.
Escolta, Anna, quan s'espera conèixer el redactat final?
Bé, la idea és que això es tanqui a mitjans de setmana perquè es pugui, com acaba de fer la negociació final i tal, i es tanqui divendres. Però no hi ha quasi cap cimera que hagi tancat el dia que li toca. Llavors, jo estimo que dissabte o diumenge. Però potser ens dona una sorpresa, perquè la presidència francesa està com superestricta amb els temps i amb tancar-ho tot a temps i tal.
No, jo t'ho dic perquè així, pues, si el divendres podríem... explicar alguna cosa als nostres oïdors, també, si tinguéssim temps, veritat? Perquè ja veus que tot això ho estem tocant jo, nosaltres, amb una il·lusió i un interès fantàstic.
I tant, i tant. Sí, doncs la idea és això, però ve de saber, Ja us dic que no se sap si divendres es tancarà o no, però com a tard jo crec que diumenge.
Vale.
Ja és el que s'espera.
I Anna, hem anomenat a la Xina com un dels grans contaminadors mundials, l'altre ha sigut històricament Estats Units. Quin és el paper que està desenvolupant en aquesta cimera als Estats Units?
Bueno, doncs, si mirem l'última gran cimera, com va ser Copenhague, no? la que va generar més expectació, jo crec que el paper dels Estats Units ha evolucionat molt. Obama, el discurs inicial que va fer, va dir que entenia la responsabilitat que tenia els Estats Units i que estava d'acord amb reduir emissions, i la veritat és que té una posició molt més fàcil, potser, que altres anys, però això no vol dir que es tradueixi en accions, no? Sí que Obama ha impulsat moltes coses, però segurament no són suficients, no? Aquesta llista de contribucions que us deia, en tots els països del món han presentat quina contribució faran cap al 2030 per reduir els seus impactes al canvi climàtic, i la d'Obama, la dels Estats Units, és molt poc ambiciosa comparada amb la responsabilitat que té aquest país amb emissions, no? Per tant, jo crec que hi ha una mica de doble discurs aquí.
I això també pot fer desencantar altres països que diguin, si Estats Units és poc ambiciós, doncs jo per què he de ser ambiciós en aquesta reducció?
Sí, segur. Però hem començat aquesta cimera, jo crec que una mica al revés, no? Va haver-hi s'ha creat un fòrum nou, que és el fòrum dels països més vulnerables, i que s'ha sumat molta gent, que són els que diuen, bueno, doncs, si vosaltres no ho feu, nosaltres patim les conseqüències, però a més comencem a actuar, i són països que estan molt, molt motivats a dir, bueno, doncs nosaltres reduirem emissions, implantarem energia renovables, començarem a fer moltes coses. I són països petitíssims i molt afectats pel canvi climàtic, diguéssim.
Anna, hi ha hagut algun tema que hagi tingut preferència sobre els altres, per exemple, com podria ser els combustibles fòssils o el carbó, o per exemple, l'Amazònia, que s'està parlant, sentíem que sembla que es pensa donar diners a canvi de que l'Amazònia no continuï expoliant-se. Hi ha algun tema de preferència o tots tenen la mateixa rellevància dins de les discussions?
Bé, està clar que el més important sempre és la reducció d'emissions, la reducció pura i dura, que és el que se'n diu la mitigació del canvi climàtic, i això és el que sempre és més rellevant. Però sí, hi ha alguns temes que són com més complexos, no? Per exemple, hi ha un mecanisme que ve engegant-se des de fa dues conferències, des de Varsovia, que es diu el mecanisme de pèrdues i danys. Això és, bueno, us intento explicar en un moment. Primer tu has de reduir emissions, no? I això se'n diu la mitigació. Però hi ha coses que ja ens estan afectant, hi ha impactes del canvi climàtic que ja estem vivint, no? Mireu l'estiu que hem tingut, llavors intentem adaptar aquests canvis. Això se'n diu l'adaptació al canvi climàtic. Però hi ha coses a les quals ja no ens podrem mai adaptar. Per exemple, si una illa es queda inundada perquè puja el nivell del mar, com li demanes a algú que s'adapti a això, no? Hi ha un punt de pèrdua, no? De pèrdues i danys. I això és un mecanisme que es va decidir engegar, que el que vol fer és revisar si els grans impactes, jo què sé, els grans tifons, per exemple, les inundacions que hi ha ara mateix a la Índia, no? Coses així, si estan directament relacionades amb el canvi climàtic. Si descobreixen que sí, que ho estan, per això són estudis meteorològics i científics a llarg plaç, es vol fer com un mecanisme de compensació en aquests països. Clar, i això implica diners, implica material, implica transferència tecnològica, de coneixements, i això no agrada gaire encara als països desenvolupats. Però, en canvi, és molt important per als països en desenvolupament i, sobretot, els més petits, no? I aquí és on hi ha bastanta tensió i encara no s'ha avançat res en el tema. I suposo que ho deixen per la setmana que ve, suposo.
Sí, bueno, lo important per aquestes illes del Pacífic que ja s'estan inundant i que ja són els primers damnificats, lo important per elles és conservar la seva terra, evidentment, no els hi consola les compensacions econòmiques.
Imagina que són fora de casa, sí.
Però, escolta, i respecte a les emissions, que es paguen, per canvi de contamino, jo contamino, però pago per contaminar. Explica'ns una miqueta, perquè els oients ho puguin entendre, què és això de les emissions de contaminació. S'ha parlat, què significa, i si aquest... Es pensen, jo no diria treure, però sí que d'alguna manera es té que anar cap a la seva desaparició, perquè s'ha vist que ha fracassat. Explica'ns una miqueta, sisplau.
Sí, és a dir, et refereixes a tot el tema de mercat d'emissions?
Sí, el mercat, que a més s'estan especulant i estan guanyant diners moltes persones a canvi de contaminar.
Sí, hi ha diversos temes. Un és la compensació d'emissions, és a dir, tu contamines el que vols i llavors pagues perquè hi hagi un projecte en algun altre lloc que redueixi emissions. Per exemple, jo agafo un avió i pago diners perquè algú altre planti arbres a Perú. Que això, bueno, porta molts problemes tant de la sobirania de les, per exemple, les poblacions indígenes que tenien aquell bosc al Perú, per exemple, o de si realment aquestes emissions estan comptant bé, etc. I a part d'això, en els mercats d'emissions, que els mercats són intercanvis, no? Cada indústria i cada país té una sèrie d'emissions que pot emetre, i doncs, a tu te'n dono 100, i resulta que només has gastat 50, doncs aquestes 100 que et sobren, perquè se suposa que ho has fet molt bé, les pots vendre a algú altre. Què ha passat? Que les economies han caigut tant que les empreses espanyoles no han gastat aquest 100, han gastat 2. Pues la resta els estan venent com a emissions que han evitat. Però no han fet res, no s'han instal·lat noves tecnologies per ser més eficients, ni han fet res. Simplement han deixat de produir menys perquè hi ha una crisi econòmica. Llavors, algú altre està contaminant moltíssim i ningú està fent res, simplement perquè el mercat està molt mal dissenyat i perquè no ha servit de res directament.
És molt curiós que hi hagi un repartiment de contaminació d'una cosa que és com vendre aire calent, hot air,
sí,
no?
Sí, exactament.
És curiós, o sigui, agafem el planeta i diem, mira, podem tant i l'aire, contaminem i venem això en un mercat de la borsa. És realista, francament. Jo suposo que hi ha molta gent que li costarà entendre, perquè a mi em va costar molt d'entendre-ho.
Sí, realment és bastant curiós. Però no s'està discutint gaire, de moment. Jo crec que potser, si es menciona en el text d'aquest any, em sorprendrà. Potser sí, perquè a alguns els interessa que hi sigui, però no sempre que estigui tenint gaire rellevància.
Escolta, Anna, les corporations, indiscutiblement, són les que poden sortir més perjudicades si se fa cada vegada més estricta aquest problema. La pregunta és, s'ha notat que hi ha, perquè a més són molt poderoses, poderosíssimes, que hi ha un lobby fort d'aquestes corporations perquè retrasar o treure, en fi, emmaranyar una mica tot aquest tema perquè la claretat no sigui com voldríem nosaltres?
El problema és que aquestes coses són una mica subtils, no? Tu no veuràs algú amb un
ja ho sé, però... Sí. Escolta, el Greenpeace se'l veu, eh?
Sí,
I els ecologistes també se'l veuen, per aquests que van dissimular-se amb com... En fi...
Sí, el problema és que hi ha alguns que fins i tot negocien com a partis, com a països. Per tant, de vegades és difícil saber on està la línia, no? Però sí que...
Però hi són, segur que hi són, eh?
Sí. Llavors, hi ha algunes, per exemple, a part de negociar, en aquestes conferències es fan molts esdeveniments paral·lels i xerrades i trobades, i hi ha moltes organitzades per això, per companyies de combustibles fòssils dient el gas natural és el millor del món i... A partir d'ara només hauríem de fer servir això i coses així. Mm. I es veu com, per exemple, empenyen perquè siguin unes coses o unes altres. Hi ha una de les propostes que està tenint més renom i que segurament s'aprovarà, que és que cada cinc anys es revisin els compromisos dels països, no? I mirem si estem sent realment ambiciosos amb la nostra reducció d'emissions o si no.
Hi ha aquells científics que diuen que res, que això del canvi climàtic, res, que això són problemes cíclics de la natura, els teniu ja ben identificats o no?
Sí, espera, que t'acabo això que et deia. Doncs, per exemple, Shell i algunes altres de les grans companyies estan dient que no, que això és massa, que
cíclic,
hauríem
cíclic,
de revisar cada 10... No, que hauríem de revisar-ho cada 10 anys o coses així. Pel que fa als negacionistes, jo crec que els comencem a treure importància ja, no? No n'hi ha gaires, i si n'hi ha un, és quasi per riure's d'ells. Vull dir... Sí, jo crec que el món comença a tenir-ho bastant clar, a part de quatre triquis que et comenten els articles a internet.
Sí, les coses s'han anat clarificant, eh? Ara hi ha certes coses que no es poden dir ja.
Sí, el que passa és que tenen diners, per això, però bueno...
Oi, tant, els tenen tots.
Escolta, no, és que això que parlàveu a vegades transpua la presència d'aquestes grans corporations que tenim ministres i comissaris de Medi Ambient i ministres de Medi Ambient que tenen accions a les companyies petrolíferes. Jo no sé si aquest és un tema que també es plantegen, o potser ara per dissimular durant uns dies les deixen, però no sabem tampoc si les tornaran a agafar. Jo no sé si aquest és un tema que també, no dic dins de la cimera, però sí que s'està comentant què es podria fer per netejar una miqueta la imatge, però no la imatge real, no?, d'aquestes persones que estiguin defensant dos interessos a la vegada, que a més són contraposats.
Sí, jo crec que realment la idea és fer-los fora, eh? A les negociacions no se'n parla d'aquestes coses i, de fet, mai saps si de baix no del que estàs parlant no tenia accions, el que sigui, però suposo que, vull dir, els grups més d'acció i més ecologistes, per suposat, vull dir, això s'ha denunciat des de sempre i sobretot amb el comissari Arias Cañete, no? De canvi climàtic a la Unió Europea.
Ah, mira, fa pocs dies es va parlar.
No ho sabia.
Sí.
Anna, per acabar, ens has dit que durant tota aquesta setmana s'han parlat d'aspectes tècnics, però a mi m'agradaria que fessis una miqueta de radiografia del que es preveu que passi o que es parli a la propera setmana perquè ens fem una miqueta una idea d'on estem i cap on anem.
Sí, doncs s'han de tancar molts dels temes delicats, no? Doncs el primer és el tema de diferenciació, que li diuen, que vol dir qui comença a fer accions i com de ràpid. Per tant, aquí és on tots els països en desenvolupament, incloent Índia, incloent la Xina, diuen, no, el nord heu de començar vosaltres primer. I això és un dels temes que això es decidirà a l'últim moment, a l'últim minut, en una sala tancada amb tots cridant, diguéssim. I a part de la diferenciació, un altre tema és el finançament, que també n'hem parlat, això és clau, i no decidiran els tècnics tampoc, això és molt polític, i estem esperant a veure si els països del nord fan algun moviment i anuncien què faran, perquè s'han promès que es donaran 100 bilions al Fons Verd del Clima, que és el que maneja el finançament climàtic, i encara no han arribat, no? I això ha de ser fins al 2020 i no estem tan lluny. I suposo que també que això que us explicava, no?, de pèrdues i danys, haurà d'avançar d'alguna manera perquè és una de les línies vermelles dels països més petits i en desenvolupament, no? I no crec que acceptin un acord que no inclogui aquest tema.
Doncs, Anna, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres i t'esperem el proper divendres perquè ens tornis a aportar les novetats de la cimera.
Moltes gràcies, Anna.
Anna, cuida't i abriga't, eh?
I tant.
Adéu.
Adéu.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el disc de la Marató d'aquest any, dedicat a dues malalties. Una sense signes externs aparents, com és la diabetis, que val la pena entrar a qualsevol farmàcia perquè et facin ràpidament una prova. I l'altra, el sobrepès, cada dia més preocupant. Escolteu, a prop teu, la canta la Marina B.B. Face amb el conjunt de Beat Truths. Reconeixereu que es tracta de Close to You. I ara ve lo més marxós. Jo seré amb tu. Un altre revival de I Will Stand By You, que amb l'estil de rumba catalana, Los Sobrinos, que són nebots del Gran Peret, li donen una marxa trepitant. A la propera, si Déu vol.
Vine i parlem-ne. Ei. què vols amagar? A mi també em fa mal, que també jo ploro com tu. Sense destí camines, perdut a la ciutat, deixa'm jo guiaré, a mi no et perdrà.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu...
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que en el seu últim informe, World Wildlife assegura que la població mundial d'animals marins ha disminuït el 49% des de 1970? En algunes espècies, la caiguda ha estat de gairebé del 75%. Segons aquest informe, el Mediterrani, una de les més antigues zones de pesca del planeta, és també un dels mars més sobreexplotats. Cada any es pesca quasi 1,5 milions de tones de peixos i el 89% de la seva població estan esgotades, sent la tonyina, el verat i el bonítol les espècies més afectades. A nivell mundial, el consum mitjà de peix per persona s'ha duplicat en pocs anys, passant de 9,9 quilograms a 19,2 quilograms en 2012. L'informe també ressalta que els esculls coralins i les praderies submarines, on habiten més del 25% de les espècies marines, podrien desaparèixer d'aquí al 2050 si no s'atura el canvi climàtic. Què es pot fer? Si volem aturar la desertització accelerada dels oceans, cal racionalitzar ràpidament la pesca, reduir la sobrepesca, els abocaments i emissions contaminants en els mars i l'atmosfera i desenvolupar la cria de peixos d'aigua dolça herbívors. No obstant això, hi ha nombrosos obstacles polítics, econòmics i socials als quals ens hem d'afrontar quan els interessos a curt termini nacionals, locals i corporatius xoquen amb l'interès planetari a mig termini.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies què tanquem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.